Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. En marxa a Madrid els actes de celebració del Dia de la Constitució. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la Carta Magna com a símbol d'unió i ha criticat el PP per voler-se-la apropiar. A l'acte hi assisteix també la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que coincideix amb Pedro Sánchez, i el fiscal general de l'Estat en plena batalla judicial. Aquest cap de setmana llarg de la Constitució obre bones perspectives d'ocupació a la Catalunya central, sobretot a Osona. A la Costa Daurada l'ocupació estarà al voltant del 80%. I a les Terres de l'Ebre, el sector amb prou feines arriba al 20% de reserves fetes. Emmanuel Macron rebrà avui al Palau de l'Elisi representants del Partit Socialista i dels Republicans. L'endemà d'assegurar que pensa esgotar el seu mandat fins al 2027. El president francès té previst nomenar un nou primer ministre els pròxims dies després de la dimissió de Michel Barnier. La Unió Europea i el Mercosur a Sud-amèrica podrien anunciar avui, des de l'Uruguai, un acord de lliure comerç que culminaria 25 anys de negociacions. Els països sud-americans hi han donat el vistiplau i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, s'hi ha desplaçat amb l'objectiu de concloure un pacte que afectaria uns 800 milions de persones. Els experts alerten que l'arribada del fred farà augmentar els casos de grip i Covid en plenes festes de Nadal. Per això recomanen no abaixar la guàrdia, tot i que, com us ha avançat Catalunya Informació, actualment, per primer cop des de l'inici de la pandèmia, no hi ha cap pacient ingressat a l'UCI per Covid. Bola de Drac supera el milió de reproduccions a la plataforma 3CAT. Dijous de la setmana passada s'hi van afegir els capítols de Bola de Drac Z i més endavant arribarà el Bola de Drac Super, que per primera vegada s'emetrà en català al Super 3. Titulars del trànsit, endavant.
Doncs ara mateix es mantenen les retencions a la C-17, 9 quilòmetres entre Granollers i la Garriga, sentit nord, i també a la C-17 a Parets del Vallès, sentit nord, com també a la P-7, de Mollet a la Roca del Vallès, sentit nord, i a Sant Sadurní d'Anoia, sentit sud.
I els esports, Marta Garcia.
A les 9 s'ha obrit la 16a jornada de Lliga amb el Celta Mallorca. Demà el Barça visita el camp del Betis i l'altre partit destacat és el Girona-Madrid. S'està entrenant, per cert, Vinícius. Pendents, per tant, de la convocatòria de l'equip blaugrana i també de les valoracions de Hansi Flick. Al llarg del matí també compareixen Michel i Ancelotti. I a la una del migdia, just ara de començar en futbol sala el Barça-Palma, a partir de la 10a jornada, esta vesprada, Manzanares, Indústria i Santa Coloma.
I el temps, que està a punt de canviar. Avui encara el dia serà molt suau, amb màximes de fins a 24 graus al Camp de Tarragona. Dissabte, ruixats a partir del migdia al Terç Nord, sol a la resta i també ventades. Diumenge, temporal de neu i de vent al Pirineu. Ara passen 4 minuts de la una. Bona tarda.
Catalunya Informació. Gemma Bonet.
El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es retroben en l'acte de celebració del Dia de la Constitució al Congrés enmig de les acusacions de corrupció que afecten la família de Sánchez i el PSOE. El PP adverteix sobre la independència del poder judicial, mentre que el cap de l'executiu espanyol acusa PP i Vox d'amenaçar la Carta Magna i demana blindar-la davant l'avanç de la ultradreta. Anem a Madrid, Paula Brujats.
El líder del PP ha advertit al president espanyol que la justícia ha de ser igual per a tothom i Sánchez, que ha evitat entrar al cos a cos amb Feijóo, li ha replicat que no el faran caure, que hi haurà legislatura fins al 2027 i ha dit que treballarà per blindar els drets que amenacen les aliances de PP i Vox.
És un gran dia per recordar la independència del poder judicial. És un gran dia per recordar que en Espanya nadie és més que nadie, por mucho presidente del gobierno que seas.
Reformes de la Constitució per blindar drets ante un avance reaccionario que está poniendo en cuestión allí donde tiene la capacidad de poder gobernar, pues derechos tan importantes como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha tancat aquest acte de la Constitució i ho ha aprofitat per demanar que s'aparqui el soroll i que s'arribi a més acords davant d'un Congrés més fragmentat que mai.
La única forma de l'éxito, la del consenso, a pesar de este agitado tiempo que vivimos, a veces atronador.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, que assisteix a l'acte i trenca amb 14 anys d'absències de presidents catalans, ha reivindicat la Constitució com a símbol d'unió i ha criticat la dreta i l'extrema dreta per apropiar-se de la Carta Magna, dit, per fer les seves batalles.
Hacen mal aquellos que se apropian de ella, no la entienden y no le hacen ningún favor, mucho menos ya cuando la usan como arma arrojadiza.
Illa s'ha referit també al futur de la delicada legislatura de Pedro Sánchez i ha confirmat que la negociació amb Junts per al traspàs de competències en immigració va bé, que avança, i confia que hi haurà acord abans de dilluns, que és l'ultimàtum que ha donat Junts al govern espanyol.
Parlem ara de turisme. Aquest pont de la Puríssima, tot i ser un pont curt, hi ha bones perspectives d'ocupació a la Catalunya central, sobretot a Osona, on les fires típiques d'aquestes dates atrauen milers de turistes i de visitants. Els principals pols d'atracció són el Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves, amb riuades de gent que venen de l'àrea metropolitana. Corresponsal a la Catalunya central, Nati Adell.
Allotjaments plens des de fa dies a Vic i comarca. Molta gent atreta pel Mercat Medieval, la fira amb més impacte econòmic a la ciutat, més de 38 milions, 8,7 dels quals directes a l'economia local. Durant aquests 3 dies s'espera rebre 250.000 visitants, 400 parades d'artesans, taverners i firaires al casc antic amb demostracions medievals, passacarrers i, com a novetat, una lluita de cavallers. Clàudia Dinarès és la gerent de l'Associació d'Hostaleria i Turisme d'Osona, Moianès i Lluçanès, amb uns 200 associats.
Doncs aquest cap de setmana Osona es presenta com un dels més esperats. Els hotels han penjat pràcticament tots el cartell de complet, per tant estem parlant d'una ocupació altíssima, fregant el 100%. Els restaurants també amb reserves de fa dies. I aquí el que s'espera és rebre turistes de tota mena, vinguts de diferents punts de la comarca, però també d'altres punts de Catalunya.
També en declaracions d'aquesta emissora, el Moisès Ortiz, director de l'hotel Up Rooms de Vic, ens explicava que les reserves es fan amb temps.
L'ocupació és del 100%. Tenim clients que fan reserves d'un any per l'altre. Vull dir, nosaltres les reserves ens comencen a entrar potser el juliol. Aquest període és un període segur de molta ocupació aquí a Vic, eh?
Al Berguedà, les cases rurals estan a un 80% d'ocupació, tot i estar una mica per sota del que és habitual. El president de l'Associació d'Agroturisme, Oriol Baños, en fa un balanç positiu.
Habitualment estaríem entre un 90% i un 100% per aquestes dates, o sigui que estem una mica per sota, però bé, estem contents perquè últimament veiem que no s'omplen tots els caps de setmana. Creiem que és per culpa que hi ha molta més oferta que demanda. Per tant, estem en un punt bo, però no en els màxims nostres habituals.
A càmpings com el Berga Resort, les reserves de bungalow s'han animat a última hora i gairebé han fet ple. Els ha jugat a favor la falta de neu, ens deia la responsable del càmping, Marta Berniol.
Doncs ens ha anat molt bé, bàsicament, perquè la gran majoria de clients busquen altres activitats, a part de la neu. Doncs poden anar a muntar a cavall, poden fer excursions, poden anar a la muntanya. Vull dir, la muntanya dona molt de joc. I les reserves d'última hora han anat superbé. Ens ha omplert que passi bé el pont al 100% quasi bé.
Acabem al Bages, on l'ocupació és semblant a d'altres ponts, al voltant del 60%.
6 minuts i serà un quart de dues. Emmanuel Macron té previst rebre avui a l'Elisi representants del Partit Socialista francès i dels republicans. Els socialistes asseguren que estan disposats a arribar a compromisos temporals amb els macronistes per formar un nou govern. Són contactes que obre Macron després que ahir afirmés que continuarà com a president de França fins a esgotar el seu mandat el 2027, malgrat la moció de censura que ha tombat el govern de Michel Barnier. Macron ha anunciat que nomenarà un nou primer ministre els pròxims dies, amb l'objectiu de formar un govern d'ampli espectre polític. París, Isabel Galí.
Emmanuel Macron no ha donat encara un nom per a primer ministre, però ho farà els pròxims dies i ha volgut tranquil·litzar els francesos davant la crisi política i econòmica que viuen i davant els rumors que pugui dimitir una certesa.
El mandat que m'heu confiat democràticament és de 5 anys i l'exerciré fins al final.
I ha fet un petit mea culpa sobre l'origen d'aquesta crisi política, la decisió de dissoldre l'Assemblea el juny després de les europees que va guanyar l'extrema dreta. Ha dit que no va ser ben entesa i que n'assumeix plenament la responsabilitat.
La Unió Europea i el Mercosur podrien anunciar avui des de l'Uruguai un acord de lliure comerç que negocien des de fa 25 anys. Els països sud-americans hi han donat el vistiplau i la presidenta de la Comissió Europea s'hi ha desplaçat amb l'objectiu de concloure un pacte que afectaria uns 800 milions de persones. Buenos Aires, Joan Biosca.
L'ambient a Montevideo, a l'Uruguai, seu de la cimera del Mercosur, és de calma tensa i màxima expectació, il·lusió per un acord comercial que fa 25 anys que es busca amb passes endavant i enrere i que ara torna a estar a la taula dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea i també del Mercat Comú del Sud. Es vol crear una de les més grans zones comercials entre estats. Tot està a punt, destacava el ministre d'Exteriors de l'Uruguai, Omar Paganini, a qui escoltem.
I destaca que s'han pronunciat tots els països a favor del acuerdo que se llegó con la Unión Europea respecto del texto de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
Pel que s'ha conegut d'aquest possible acord, s'han retallat aranzels en un 70% de productes exportables de tots dos bàndols. El Mercosur especialment està interessat en aquest pacte per vendre a Europa la seva carn i matèries primeres.
Brussel·les sap que haurà d'afrontar el rebuig majoritari del sector agrícola i ramader, però també d'alguns països com França i Itàlia. El president Macron ha trucat von der Leyen per reiterar-li que el pacte, si es manté en els termes actuals, és inacceptable. El portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill, defensava la legitimitat de les converses.
No confonguem coses. La Comissió Europea té la competència exclusiva per negociar acords comercials amb socis globals. Ho fa d'acord amb el mandat de tots els estats membres, inclòs a França.
La Unió Europea i el Mercosur són conscients que és important signar aquest acord de lliure comerç per diversificar els mercats i evitar dependències tant amb els Estats Units com amb la Xina. Sota aquest context, ha valorat les negociacions la investigadora sènior per l'Amèrica Llatina del CIDOB, Anna Ayuso, en declaracions a Catalunya Informació.
Som conscients de que entrem en una etapa de geopolítica, diguem-ne, més encarnissada entre els nivells proteccionistes per part de Trump, que ja ha amenaçat amb pujades d'arancels que perjudicaran tant a Europa com a Amèrica Llatina, i per part de Xina el que s'observa és també una creixent influència.
Els països sud-americans hi han donat el vistiplau i les clàusules mediambientals i les qüestions fitosanitàries són, segons aquesta experta, les demandes més grans. Reconeix l'oposició per part del sector agrícola i ramader, però en matisa els perjudicis.
No és tan gran, no, el perjudici, perquè hi ha quotes. Vull dir que, en el fons, la importació, per exemple, de carn, que és, diguem-ne, el sector, un dels sectors que estan més en contra, és un 2% el que està liberalitzat del consum a Europa. Per tant, no estem parlant d'una eclosió, no?, d'inundació de carn del Mercosur.
Si avui finalment es desencalla aquest acord comercial, encara caldrà que els estats membres l'acabin ratificant. A Síria, l'aliança rebel islamista augmenta la pressió contra l'exèrcit de Bashar al-Assad. Els rebels ja són a les portes de Homs, la tercera ciutat més important del país, després d'haver pres el control de dos enclavaments estratègics, les ciutats d'Alep, al nord, i de Hama, al centre. Abu Muhammad al-Julani, un dels líders dels insurgents, assegura que l'objectiu és derrocar el règim de Bashar al-Assad i alliberar el poble de Síria.
Guarir les ferides causades a Síria durant 40 anys. Si Déu vol, aquesta serà una conquesta en què no hi haurà venjança, sinó una victòria de misericòrdia i amor.
L'Observatori Sirià de Drets Humans xifra en més de 800 els morts des que va començar l'ofensiva rebel fa 8 dies, i els desplaçats ja són 280.000, la majoria dones i nens. Nacions Unides tem que aquesta xifra pugui augmentar fins al 1,5 milió de desplaçats. Alguns civils estan atrapats en àrees a la primera línia de combat sense poder arribar al lloc més segur.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
D'aquí un minut serà un quart de dues. Bola de Drac supera ja el 1 milió de reproduccions a la plataforma 3CAT. El retorn de la mítica sèrie creada per Akira Toriyama supera d'aquesta manera totes les expectatives. I en només 10 dies, des que es va publicar el 3CAT, els 191 capítols de la sèrie, aconsegueix aquesta xifra rècord del 1 milió de reproduccions. Dijous passat s'hi van afegir a més els capítols de Bola de Drac Z, i més endavant arribarà també Bola de Drac Super, que per primera vegada s'emetrà en català al Super 3. Tot plegat són dades que avalen l'aposta de la plataforma per l'anime en català. No deixem encara de parlar de Bola de Drac perquè la nova edició limitada que n'ha fet Planeta Còmic està arrasant. En només una setmana, l'editorial ha esgotat totes les existències i ja només es pot trobar a les llibreries fins que s'exhaureixi. És un pack de 6 llibres que reprodueix exactament l'edició original japonesa, tal com ha explicat el director de l'editorial, David Hernando.
La reproducció és idèntica, és igual de gran, té les mateixes pàgines a color, pàgines a vitó, desplegables, anotacions que n'hi havia a la revista als anys 80, de concursos o coses per l'estil. Hi ha una nota al començament de cada volum que avisa que no es participen els concursos, vale? Perquè aquests concursos són dels anys 80, no?
Amb aquesta informació hem arribat a 1:15. Temps per renovar la informació del trànsit amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
Bon dia, Gemma. Millora lleugerament la situació a les carreteres catalanes. Encara, però, ens trobem aquests 9 quilòmetres de retencions a la C-17 entre Granollers i la Garriga, sentit nord, com també a Parets del Vallès, sentit nord. A la P-7, retencions de Mollet a la Roca del Vallès, sentit nord, i a Sant Sadurní d'Anoia, sentit sud. A més, a la Jonquera hi ha retencions tant a l'N2 com a l'AP7 sentit nord. A banda d'això, també retencions a la C-16, a Castellbell i al Vilar, i de Berga a Cercs, tot això sentit nord, a la C-14 a Organyà i Oliana, sentit nord, a la C-25 a Santa Maria d'Oló, sentit Vic, a la C-32 a Palafolls, cap a l'enllaç amb la G-600, també a l'N2 entre Tordera i Vidrera, sentit nord, a la C-59 a Palau-Solità i Plegamans i a Sant Feliu de Codines, sentit nord, també aquelles carreteres d'accés a Pinelves per la Fira de l'Avet, a la G5441 i a la G543. I ja a l'àrea de Barcelona, retencions a la C58, a Terrassa, sentit nord, per enllaçar amb la C16, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, com també a la C33, a Mollet del Vallès, per enllaçar amb la P7 i a la Ronda de Dalt, a l'altura d'Horta, sentit Besòs. Això és tot per ara.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.
I Protecció Civil alerta de l'arribada de neu i de vent demà a Catalunya. S'ha activat la prealerta del pla Neucat per l'acumulació de gruixos de més de 10 centímetres a cotes de 900 metres a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Les nevades començaran demà a la tarda i s'allargaran fins diumenge, quan podrien anar acompanyades de vent, amb el fenomen conegut com a torb. A més, també s'ha activat l'alerta del pla Ventcat per ventades de més de 120 km per hora a bona part del territori. Sobretot afectarà les comarques de Lleida i de Tarragona i a cotes altes del Pirineu, unes ventades que es mantindran fins diumenge a la tarda. I ara ens amplia la crònica del temps l'Enric Agut.
En poques hores passarem d'un ambient de primavera al centre del dia a bastants indrets a un ambient d'hivern, sobretot diumenge. Avui la temperatura encara pot pujar una mica més, les mínimes han pujat, les màximes també, i en algun sector de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, la temperatura pot arribar als 23 o 24 graus. Sol, en general, amb núvols de vent, i fins a primera hora de la tarda pot caure alguna precipitació feble al vessant nord del Pirineu, cota de neu altíssima, 2.800 metres. A Viella han caigut 9 litres, i a certes camps 22, també al Lac Redon, a la Vall d'Aran 14, vent de mestral a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i també tramuntana al nord de l'Empordà. Demà dissabte, ruixats a partir de migdia al terç nord, a sol a la resta amb alguns núvols de vent, ventades, un avís de vent a moltes comarques i temperatura a la baixa. A la cota de neu baixarà ràpidament fins als 800 metres i pot saltar al vespre nit a tot el Pirineu. I a causa del vent hi haurà alta muntanya al torb. També ha destacat que hi ha un avís d'acumulació de neu per demà al vespre nit cap a l'Alt Pirineu, l'Aran, i la nit de dissabte a diumenge, diumenge al matí, pot nevar a gairebé totes les alçades del Pirineu, després tornarà a pujar cap als 700-800, i les acumulacions més grans cauran a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, també al nord de l'Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i més minces a la resta, però també hi poden arribar. Ventades a molts indrets aquest diumenge i ambient de ple hivern.
El govern desencallarà la setmana que ve la llei de memòria democràtica. L'executiu de Salvador Illa l'aprovarà dimarts que ve. I, per tant, entre altres coses, s'obligarà a retirar la simbologia franquista que encara queda als espais públics, com el monument franquista del riu Ebre a Tortosa. Aquesta és una llei que ja va promoure el govern de Pere Aragonès, però va decaure amb l'avançament electoral. Després es va incloure en l'acord entre el PSC i Esquerra per investir Salvador Illa. La diputada d'Esquerra i antiga consellera de Justícia, Esther Capella, espera que el text s'aprovi el més aviat possible.
Saben que és una llei que doncs, portem anys a Catalunya per tenir una llei pròpia de memòria democràtica i aquest matí ho hem acabat de desencallar amb el conseller Espadaler en una reunió que hem mantingut aquí en el Parlament. Per tant, la llei arribarà al proper Consell Executiu de dimarts i entrarà el mateix text que s'havia aprovat originàriament pel govern republicà, pel govern d'Esquerra Republicana, amb la titular llavors de Justícia i Memòria Democràtica, la senyora, la consellera Gemma Ubasar.
La normativa també planteja introduir l'estudi de la memòria als currículums educatius i formatius. El raper Morat ha estat condemnat a 2 anys més de presó per agredir Mossos, però aquest cop no hi entrarà. El raper ha acceptat una altra condemna per agredir uns Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet de Llobregat després de saltar-se el confinament nocturn el juliol del 2021, en plena pandèmia. Tot i això, no entrarà a la presó perquè el jutge li ha suspès la pena amb la condició que no torni a delinquir en els propers 2 anys i que pagui una multa de 1.728 euros. Morat acaba de complir una condemna de 6 mesos de presó a Brians 2 per un delicte contra el trànsit. El raper de l'Hospitalet de Llobregat ha acumulat diverses condemnes en el seu historial delictiu. Entre aquestes, el febrer passat, va acceptar 2 anys de presó per instigar una multitud a llançar pedres contra la policia mentre gravava sense permís un videoclip amb un dron. Els experts alerten que amb l'arribada del fred d'aquí unes setmanes pujaran els casos de grip i de Covid, i això coincidirà de ple amb les festes de Nadal. Per això recomanen no abaixar la guàrdia, tot i que, com us ha avançat Catalunya Informació, ara mateix, per primer cop des de l'inici de la pandèmia, no hi ha cap pacient ingressat a les UCIs catalanes per Covid a Catalunya. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el cap de secció de serveis de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Guerri.
Si la setmana que ve comença el fred i de més, calculem 2 setmanes si estem realment començant a veure moviment d'infeccions respiratòries i això al final significa activitat hospitalària per aquesta causa doncs, al voltant de festes. I la veritat és que aquesta, aviam, em puc equivocar, però la predicció sobre la que treballem ara és aquesta, sobretot tal com s'estan comportant les dades ara.
Per aquest metge, la vacunació és clau per frenar l'expansió dels virus. Segons les últimes dades del Departament de Salut, hi ha més persones vacunades de la grip que no pas de la Covid. Canviem ara de qüestió i us parlem ara de cultura. Ens anem fins a les Illes Balears. L'exposició antològica del fotògraf Toni Catany ja es pot visitar al Centre Internacional de Fotografia de Llucmajor, a Mallorca. Les seves imatges, més icòniques, s'exposen al costat d'instantànies de fotògrafs reconeguts internacionalment. El nostre corresponsal a les Illes Balears, l'Arnau Maimó, ha visitat l'exposició.
La casa familiar de Toni Catany a Llucmajor, reconvertida en Centre Internacional de Fotografia, va obrir les portes al públic fa un any i mig. Després de molta feina d'arxiu, per fi s'hi exposa la seva obra antològica. Toni Catany, una història de la fotografia, inclou prop de 300 fotografies de la seva trajectòria i també imatges que va col·leccionar d'altres fotògrafs com Joan Fontcoberta, Tomàs Montserrat, Cristina García Rodero i Man Ray, entre d'altres. Toni Garau és el director de la Fundació Catany.
Quan comences a parlar de Catany com a autodidacta, què vol dir? I en aquells moments en què ell es dedica a la fotografia, no pots tenir uns estudis reglats de la fotografia i ell hi entra a partir del mirar, de l'observar, d'entendre les tècniques i d'entendre el treball dels altres.
L'exposició està estructurada al voltant de 6 grans eixos temàtics: orígens, retrats, natures mortes, viatges, arqueologies i nus. És l'univers vital i fotogràfic de Toni Catany, una demostració de la seva capacitat de combinar temàtiques i tècniques.
No és important la màquina, és important el cervell, és important el pensar. Les fotos de Catany fa servir infinitat de tècniques i sempre reinterpreta.
L'exposició s'anirà ampliant amb nou material. L'arxiu de Catany té un fons de 15.000 positius, 160.000 negatius i fotografies d'autors clàssics i contemporanis.
Fem ara un repàs a les estrenes a les plataformes de streaming.
Hello, hello.
Hey.
Happy to meet you.
Can't believe you're here.
Where do you want me to sit?
Tuesday night, November 29th.
Movistar Plus estrena avui el documental especial Love Actually, dedicat al 20è aniversari d'aquesta comèdia romàntica dirigida per Richard Curtis, que ha esdevingut un clàssic de les pantalles de Nadal. Dues dècades després, estrelles com Hugh Grant i Emma Thompson expliquen a la periodista Diane Sawyer tots els secrets del rodatge i les anècdotes que els van fer riure mentre donaven vida als personatges de Love Actually. IMAX estrena diumenge Superman, la història de Christopher Reeve, un documental que recorda l'extraordinària història de superació personal de l'actor que als anys 80 va donar vida al superheroi vingut del planeta Krypton. El 95, Reeve va tenir un greu accident en caure d'un cavall i va quedar tetraplègic amb necessitat de respiració assistida. Els 9 anys que li van quedar de vida els va dedicar a fundar organitzacions dedicades a les teràpies per lesions medulars.
Els esports.
Amb la Marta García, bon dia.
Bon dia. La 16a jornada de Lliga s'ha obrit avui a partir de les 9 amb el Celta Mallorca i és una jornada on un dels partits destacats és demà el Girona-Madrid en Montilivi. Un Girona que recupera Asprilla per a este partit, on les baixes són Sigankov i Yangel. A més, Solís es dubta per un esquinze al turmell que se va fer en el partit de Copa en Logroño. El tècnic Mitchell té clar que han de millorar en general, però especialment demà contra els blancs.
Hem de millorar en zona 3, molt, perquè en defensa penso que som un equip que hem rebut molts gols des fora de l'àrea, però per no fer transicions en contra i no estar en aquestes vigilàncies que és difícil contra jugadors com Bellingham, Mbappé, Valverde, que són capaços de córrer amb la pilota 100 metres, hem de finalitzar jugades. I en aquest sentit penso que hem de donar un pas endavant.
El Madrid, per la seva part, ve de perdre en Sant Mamés davant l'Atlètic Club. El tècnic dels blancs, Carlo Ancelotti, assegura entendre les crítiques, però també diu que potser han rebut massa pals i afegeix que té un nivell de preocupació intermedi respecte a tota la situació de l'equip blanc. Ancelotti creu que han de jugar més directes, això sí, i està content per la reincorporació avui als entrenaments de Vinícius, que ha rebaixat a 2 setmanes el temps de baixa per la lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. Tot i això, no jugarà demà contra el Girona. Alaba ha començat la recuperació damunt la gespa després de gairebé un any fora per un trencament als creuats de la cama esquerra. Abans d'este Girona, que se juga demà a les 9, se jugarà també demà el Betis-Barça a partir d'un 4:45. Per tant, estem pendents encara de la llista de convocats blaugrana i de la compareixença de Hansi Flick, un Barça, per cert, que és l'únic representant català que dilluns estarà en el bombo dels 16ens de final de la Copa després de l'eliminació ahir de l'Orot 1-3 davant el Sevilla. En eixa ronda de 7-0, la tercera de la Copa, ja entren els equips de la Supercopa i, per tant, a més del Barça, també hi haurà en el bombo l'Atlètic Club, el Madrid i el Mallorca. Seguim parlant de futbol, però fem un cop d'ull a la Lliga Nord-Americana perquè avui s'ha d'anunciar el millor jugador de la temporada i entre els favorits, qui més opcions té és Leo Messi, el jugador de l'Inter Miami. Per cert, l'argentí, en una entrevista a Mundo Deportivo, assegura que li agradaria que el Barça torni a guanyar títols, com en la seva època, i reconeix que troba a faltar l'afició culé, amb qui espera retrobar-se prompte, segons ha explicat. Sobre qui l'ha marcat més en el club, nomena Pep Guardiola per tot el que van aconseguir, i també Ronaldinho per la manera com el va rebre. Altres noms que comenta són el d'Iniesta o Xavi. I del futbol al futbol sala, desena jornada de la Lliga, on esta vesprada l'Indústria Santa Coloma visitarà la pista del Manzanares. Un partit molt igualat. Els catalans són desens en la competició per la 9a posició del rival. En parla el jugador Víctor Pérez.
Sí, bueno, yo creo que este partido es muy importante para volver a recuperar sensaciones. Igualmente llevamos muy buenas semanas, aunque hayamos perdido, hemos hecho muy buenos partidos. Se ha competido muy bien, hemos generado y, bueno, con ganas de volver a competir y sumar los 3 puntos allí en Manzanares.
Més coses. El pilot de Ferrari, Charles Leclerc, ha dominat este matí la primera sessió de lliures del Gran Premi d'Abu Dhabi que s'ha disputat diumenge, però l'han sancionat amb 10 posicions en la graella d'eixida per haver canviat la bateria del seu monoplaça. El pilot monegasc se disputa el subcampionat amb Lando Norris de McLaren, que l'avantatja en 8 punts. I en este gran premi d'Abu Dhabi del circuit de Yas Marina diumenge també està en joc el Mundial de Constructors, que precisament se disputen. McLaren liderarà mateix amb 21 punts sobre Ferrari. Més coses. Ahir en competicions europees, bona jornada, perquè en l'Eurolliga el Barça va guanyar a domicili 86-88 el Maccabi Tel Aviv, amb remuntada inclosa, va perdre el Madrid en casa davant el Fenerbahçe 70-82. En la Champions d'handbol també victòria blaugrana 38-30 davant el Zagreb de Croàcia. Els blaugranes són líders i tenen a tocar la classificació de quarts de final, i victòria en la Champions d'hoquei patins del Noia i del Reus Deportiu. Este cap de setmana, desena jornada en l'hoquei lliga, destaca el Voltregà Vic.
Ara són 2:15, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Està en marxa a Madrid els actes de celebració del Dia de la Constitució. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la Carta Magna com a símbol d'unió i ha criticat el Partit Popular per voler-se-la apropiar. Aquest cap de setmana de la Puríssima hi ha bones perspectives d'ocupació a la Catalunya central, sobretot a la comarca d'Osona. A la Costa Daurada l'ocupació estarà al voltant del 80% i a les Terres de l'Ebre amb prou feines arriben al 20% de les reserves. A França, Emmanuel Macron rebrà avui al Palau de l'Elisi representants del Partit Socialista i dels Republicans, l'endemà d'assegurar que pensa esgotar el seu mandat fins l'any 2027. A partir d'ara també us explicarem que l'Ajuntament de Palma ha aprovat una nova ordenança cívica que prohibeix viure i dormir en caravanes. El govern del PP vol acabar d'aquesta manera amb els assentaments de rulots que no han parat de créixer a la ciutat per l'alt preu dels pisos. Des d'avui i fins diumenge, més de 200.000 persones visitaran la Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat, mig miler d'expositors en un recinte firal de 4 quilòmetres. I en els esports avui s'obre la 16a jornada de Lliga.
Amb el Celta a Mallorca, a partir de les 9, destaca en esta jornada el Girona-Madrid de Montilivi. Mitchell recupera Esplilla per a este partit, on són baixes Sigankov i Angel. A més, Solís es dubte per un esquins al turmell.
I avui és la 10a jornada de Lliga de Futbol Sala,
on esta vesprada se jugarà el Manzanares Indústries Santa Coloma. Per cert, demà en la Lliga també se juga el Betis-Barça, per tant, pendents de la convocatòria blaugrana.
I també hi ha Fórmula 1...
amb una sanció a Charles Leclerc, que l'han sancionat amb 10 posicions en la graella d'eixida per haver canviat la bateria del seu monoplaça.
Pel que fa al temps, està ja a punt de canviar. Avui encara el dia serà molt suau, però dissabte hi haurà ruixats a partir del migdia al terç nord del país, sol a la resta i ventades. Diumenge, temporal de vent i de neu al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 2:15. Continuem.
Catalunya Informació.
El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular es retroben en l'acte de celebració del Dia de la Constitució al Congrés. Això enmig de les acusacions de corrupció que afecten la família de Sánchez i també el PSOE. Madrid, Paula Brujats.
Sánchez i Feijóo s'han retrobat enmig dels retrets per corrupció. El líder del PP ha advertit al president espanyol que la justícia ha de ser igual per a tothom, i Sánchez, que ha evitat entrar al cos a cos amb Feijóo, li ha replicat que no el faran caure, que hi haurà legislatura fins al 2027, i ha dit que treballarà per blindar els drets que amenacen les aliances de PP i Vox.
Es un gran día para recordar la independencia del poder judicial. Es un gran día para recordar que en España nadie es más que nadie. Por mucho presidente del gobierno que seas...
Reformas de la Constitución. Constitución para blindar derechos ante un avance reaccionario que está poniendo en cuestión allí donde tiene la capacidad de poder gobernar, pues derechos tan importantes como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha tancat aquest acte de la Constitució i ho ha aprofitat per demanar que s'aparqui el soroll i que s'arribi a més acords davant d'un Congrés més fragmentat que mai.
La única forma de l'éxito, la del consenso, a pesar de este agitado tiempo que vivimos, a veces atronador.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, que assisteix a l'acte i trenca amb 14 anys d'absències de presidents catalans, ha reivindicat la Constitució com a símbol d'unió i ha criticat la dreta i l'extrema dreta per apropiar-se de la Carta Magna, dit, per fer les seves batalles.
Hacen mal aquellos que se apropian de ella, no la entienden y no le hacen ningún favor, mucho menos ya cuando la usan com a arma arrojadiza.
Illa s'ha referit també al futur de la delicada legislatura de Pedro Sánchez i ha confirmat que la negociació amb Junts per al traspàs de competències en immigració va bé, que avança, i confia que hi haurà acord abans de dilluns, que és l'ultimàtum que ha donat Junts al govern espanyol.
I a la Costa Daurada l'ocupació estarà al voltant del 80% en aquest pont de la Puríssima. On més es notarà l'augment de turistes és a les zones interiors. En canvi, en el cas de les Terres de l'Ebre, el sector està descol·locat perquè amb prou feines arriben al 20% de les reserves. Tarragona, Jordi Barranca.
Cada cop són més els hotels d'aquesta zona que obren durant tot l'any. Per exemple, que PortAventura estigui obert, això els ajuda. Tot i així, encara n'hi ha que tenen tancat. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la demarcació.
PortAventura, que és una atracció important, i també juntat amb que hi ha moltes altres opcions, no? Tant culturals com esportives, i pensant també que tenim un 20%, més o menys, 20-25% de l'oferta oberta, i aquesta oferta oberta creiem que es pot tindre un 75-80% d'ocupació.
Sobretot hi ha bones dades a les zones interiors com la Conca de Barberà o el Priorat. La situació oposada, sens dubtes, a Terres de l'Ebre. Les reserves són tan baixes que el sector no dona crèdit. Juan Jovel és el president de l'Associació de Turisme Rural de Terres de l'Ebre.
Personalment estic descol·locat. Jo ja fa més de 20 anys que estic en turisme rural i això no té massa explicació. Si li busco, l'explicació és a la tendència que ja reclamem de fa temps, que hi ha una sobreoferta, però en tots els àmbits, des de càmpings, hotels i tot, hi ha molt. Llavors, la part de l'hivern pues, se queda buida. Hi ha cases que es queden buides.
On hi ha reserves fetes, els millors dies són avui i demà.
Emmanuel Macron té previst rebre avui a l'Elisi representants del Partit Socialista Francès i dels Republicans. Els socialistes asseguren que estan disposats a arribar a compromisos temporals amb els macronistes per formar un nou govern. Són contactes que Macron obre després que ahir afirmés que continuarà com a president de França fins a esgotar el seu mandat l'any 2027, malgrat la moció de censura que ha tombat el govern de Michel Barnier. Macron ha anunciat que nomenarà un nou primer ministre els pròxims dies, amb l'objectiu de formar un govern d'ampli espectre polític. París, Isabel Galí.
Emmanuel Macron no ha donat encara un nom per a primer ministre, però ho farà els pròxims dies i ha volgut tranquil·litzar els francesos davant la crisi política i econòmica que viuen i davant els rumors que pugui dimitir una certesa.
El mandat que m'heu confiat democràticament és de 5 anys i l'exerciré fins al final.
I ha fet un petit mea culpa sobre l'origen d'aquesta crisi política, la decisió de dissoldre l'Assemblea al juny després de les europees que va guanyar l'extrema dreta. Ha dit que no va ser ben entesa i que n'assumeix plenament la responsabilitat.
I a Corea del Sud el dia decisiu és demà. Seria quan es podria activar la destitució del president per haver aprovat la llei marcial. El president Yoon, però, ha tornat a justificar-ho dient que partidaris de Corea del Nord l'estaven sabotejant. La policia sud-coreana l'investiga per traïció en declarar la llei marcial. Enviat especial a Seul, Francesc Canals.
Gir de guió que pot ser decisiu perquè l'oposició demòcrata només necessita 8 dels 108 diputats de la dreta per aprovar la destitució i, per tant, les paraules del líder del partit del president, en el sentit que Yoon Suk-yeol és un perill per a la ciutadania sud-coreana, el situen més a prop de la porta de sortida. Ahir la formació conservadora havia tancat files, però la impopularitat de Yoon, ja només en el 13%, l'està condemnant fins i tot entre els seus. La destitució es vota demà dissabte, potser abans, si l'oposició es garanteix la majoria de 2/3. Sentim el cap del partit del president i el líder del Partit Demòcrata.
S'ha confirmat de fonts fiables que el president va mobilitzar l'agència d'intel·ligència per detenir polítics.
La declaració de la llei marcial, el 3 de desembre, va ser un acte de rebel·lió del president per mantenir i ampliar els seus poders. És insurrecció, és un autocop.
Els partits sud-coreans estan reunits d'urgència per acabar de posicionar-se per a la sessió de dissabte, que està previst que coincideixi amb una gran manifestació de partits i moviments progressistes per acabar de pressionar els diputats conservadors perquè efectivament votin amb el Partit Demòcrata la destitució de Yoon. El cercle es va tancant amb declaracions públiques que embruten encara més la imatge de Yoon i els seus col·laboradors. El cap dels comandos enviats al Parlament per imposar la llei marcial ha dit que no obeirà una nova ordre semblant si es produís, i ha afirmat que el ministre de Defensa li va ordenar que detingués els diputats que volguessin impedir l'aplicació de la mesura d'excepció.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
D'aquí a 5 minuts seran 3:15, l'Ajuntament de Palma ha aprovat una nova ordenança cívica que prohibeix viure i dormir en caravanes. El govern del PP vol acabar d'aquesta manera amb els assentaments de rulots, que no han parat de créixer a la ciutat per l'alt preu dels pisos. Els centenars de persones que fan servir aquests vehicles per viure-hi estan preocupats i avisen que no tenen cap altra alternativa. Palma, Arnau Maimó.
La nova ordenança per al foment de la convivència cívica de Palma preveu que les caravanes només puguin estacionar en zones permeses un màxim de 10 dies. La normativa contempla multes de fins a 1.500 euros per a qui utilitzi aquests vehicles com a habitatge. L'alcalde del PP, Jaime Martínez, diu que vol posar ordre.
Una autocaravana, una caravana, un cotxe, un autobús no és per a vivir, és per a mover-se i per a transportar-se. Entonces, allí, aquellos vehículos sea caravana o no, que acampen en la ciutat, no poden fer-lo.
Al municipi de Palma hi ha 3 assentaments de caravanes amb unes 400 persones que no poden pagar un habitatge. El preu mitjà del lloguer d'una habitació a la capital balear és de 560 euros. La Xaro no sap on anirà a viure si s'aplica l'ordenança.
Miedo, porque es mi casa. Es donde yo vivo y donde vive mi perrita. Y si nos echan... que tenemos que irnos debajo un puente.
A les caravanes hi viuen famílies amb menors, gent gran, migrants sense papers, persones amb discapacitat. La Begoña fa 2 anys que viu en una rulot i li fa aquesta pregunta a l'alcalde.
¿Me va a dar el alcalde una casa para mi hijo, una habitación en su casa para mi hijo y para mí, para vivir? Porque no hay viviendas.
El govern municipal ha estat incapaç de respondre on viurà tota aquesta gent quan l'ordenança entri en vigor el mes de febrer, però assegura que les persones vulnerables seran ateses pels serveis socials.
Des d'avui i fins diumenge, més de 200.000 persones visitaran la Fira de la Puríssima, la festa d'hivern de Sant Boi de Llobregat. Mig miler d'expositors en un recinte firal de 4 quilòmetres on la novetat és l'ampliació de l'espai dedicat a la gastronomia i a la restauració. I l'objectiu, atraure i fidelitzar el públic més jove. Sant Boi de Llobregat, David Àngela.
L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, assegura que el gran repte és captar el públic juvenil entre els 16 i els 20 anys. Però, de tota manera, Moret també defensa que la Fira de la Puríssima està consolidada com un referent, una cita ineludible al calendari de molts veïns del municipi i de l'entorn.
Que estem parlant d'una fira consolidada, referent al país, i que ha sabut actualitzar-se i transformar-se des d'aquells orígens agraris i que manté vius les seves arrels agràries, no? Amb la presència explícita de la cooperativa agrària de Sant Boi i la carpa fresca, però, per altra banda, doncs, ha estat evolucionant i ha estat capaç d'oferir tota una oferta molt diversa d'acord als nous requeriments i també als nous, diguéssim, les noves prioritats de la ciutat. No?
L'Ajuntament calcula que aquest any l'impacte econòmic serà d'uns 12 milions d'euros i que cada visitant farà una despesa de gairebé 65 euros. La fira ofereix al seu públic, en gran part de caràcter familiar, un gran ventall d'activitats, des d'inflables fins a un circuit de seguretat viària, activitats infantils i berenars gratuïts. També es faran exhibicions de cuina i tallers saludables i sostenibles. I davant de l'èxit del Mercadal Gastronòmic, aquest any s'ha instal·lat una segona àrea de food trucks, anomenada Sabors al Carrer, per degustar una gran diversitat de plats. D'altra banda, l'Ajuntament exposarà de forma lúdica també al Parc de la Muntanyeta el projecte Sant Boi Respira Més Verd.
Més de 200 espècies de plantes han florit fora d'època en l'últim any a Catalunya. La sequera i sobretot la calor estan alterant el calendari natural de la vegetació, almenys en una trentena de comarques. Gerard Gaia, el tècnic del CREAF que coordina el projecte de ciència ciutadana amb què s'han fet aquestes constatacions, ens posa alguns exemples d'espècies que han avançat la floració.
Una de les més conegudes i més sorprenents és l'ametller, no? L'ametller hauria de florir entre gener i març i l'han vist florit ara al novembre. També tenim arbres fruiters, doncs, com els tarongers, les pruneres, etc., que també estan florint fora d'època. Després la ginesta, que és una de les plantes típiques mediterrànies que també li està passant aquest procés. Hem vist farigoles, hem vist fins i tot alzines.
El fenomen de la floració de les floracions primerenques va a més a mesura que es consolida l'augment de la temperatura. L'any passat, a la tardor, els voluntaris del projecte Ritme Natura van documentar 45 casos i en el que portem d'aquesta tardor ja en són 120. Però aquest fenomen debilita les plantes perquè fan més floracions de les que toquen, però afecta també, té altres efectes col·laterals.
Si les flors surten en una època en què no estan sortint els pol·linitzadors, perquè no és l'època habitual, aquests pol·linitzadors no es trobaran en la flor, per tant, no hi haurà una pol·linització, no hi haurà un fruit, i a més, doncs, si es tracta, per exemple, d'arbres fruiters, que també ho hem vist en arbres fruiters, doncs pot passar que la collita, que la producció també sigui menor, no?, per aquest procés.
En l'últim any, els voluntaris de Ritme Natura han registrat anomalies de floracions en 35 comarques i en 138 municipis. I abans de l'àrea de servei i abans del trànsit, us expliquem que Transports Metropolitans de Barcelona ha convocat 260 noves places de conductor d'autobús amb una reserva del 40% per a dones. La companyia busca augmentar el percentatge de les conductores en el marc de les polítiques d'igualtat, ja que actualment només representen l'11% del total de conductors de TMB. La presidenta de TMB, Laia Bonet, destaca que l'objectiu és impulsar el talent femení en un sector històricament masculinitzat.
Catalunya Informació. A tota hora, a tot arreu.
I ara són tres quarts de dues del migdia. És el moment de connectar amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
Bon dia, Gemma. Es mantenen encara aquests 10 quilòmetres de retencions a la C-17 entre Figaró-Montmany i la Garriga, sentit nord. També a l'AP-7 de Mollet, a la Roca del Vallès, sentit nord. A la Jonquera hi ha retencions a l'N-2, també sentit nord. A banda d'això, altres retencions a la C-32 a Palafolls per enllaçar amb la G-600 i un cop a la G-600, retencions cap a Tordera. També a la C-32 a Montgat, sentit nord. A la C-16 de Berga, a la Nou de Berguedà, sentit nord. A la C-14 a Organyà, també sentit nord. A la C-55 a Sant Vicenç de Castellet, sentit nord. A la C-59 a Sant Feliu de Codines, també sentit nord. A l'N-2 a Tordera, sentit nord. I ja a l'àrea de Barcelona, tant a la C-58 com a la C-33, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. Això és tot des de l'equip viari.
I tot seguit el temps amb l'Enric Agut.
El temps està a punt de canviar. Encara avui, per això, tranquil·litat a bona part del país, amb una temperatura que aquest centre del dia pujarà fins als 20 graus a força indrets i fins i tot 22, 23 o 24 cap a Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Encara fins a primera hora de la tarda pot caure alguna precipitació feble a la cara nord del Pirineu. Han caigut 22 litres a cert escant en forma de pluja perquè la cota de neu està molt alta, 2.700 o 2.800 metres. Al Lac Redon també la ballaran 14 litres o a Viella 9 litres. Vent de tramuntana a Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, també tramuntana al nord de l'Empordà. I demà dissabte comença a canviar el temps. A partir de migdia i durant la tarda, alguns ruixats al terç nord, a la resta sol, núvols de vent, ventades, a molts indrets un avís de vent per aquest dissabte i diumenge que afecta a pràcticament tot el país. I la temperatura a la baixa, sobretot diumenge, quan l'ambient serà de ple hivern. I demà la cota de neu ràpidament baixarà cap als 800 metres. Al vespre nit saltarà a molts sectors del Pirineu, i a causa del vent hi haurà el fenomen del torb alta muntanya. La nit de dissabte i diumenge, com comentava, i diumenge al matí pot nevar a gairebé totes les alçades del Pirineu, després pujarà la cota cap als 700 metres, 800 metres, al centre del dia, diumenge, i les acumulacions més grans cauran a la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà, al nord de l'Alta Ribagorça, al Principat d'Andorra i més minces a la resta, però també poden arribar en punts com al nord del Solsonès, a la Cerdanya, també al Ripollès, amb ventades a molts indrets aquest diumenge i amb un ambient de ple hivern.
D'aquí a 12 minuts seran les dues del migdia. El Festival Temporada Alta estrena avui Cartes d'Amor, una lectura dramatitzada a partir de textos del dramaturg nord-americà A.R. Garney amb esperit de tribut a Carme Elias. És una oportunitat de veure de nou aquesta actriu sobre l'escenari, en aquest cas acompanyada de Ramon Madaula i en una proposta dirigida per Sílvia Munt. Girona, Maria Rovira.
L'espectacle explica la relació de dos personatges al llarg dels anys a través de la seva correspondència, un intercanvi epistolar que comença a la infància i acaba al llindar de la mort i que Carme Elias i Ramon Madaula portaran aquest vespre a la sala La Planeta de Girona en l'adaptació i traducció de Marc Rossich. Una oportunitat per veure una actriu que des que el 2022 va anunciar que tenia Alzheimer no renuncia a seguir pujant a l'escenari. Aquesta vegada ho fa acompanyada per amics com Ramon Madaula i Sílvia Munt. Cartes d'Amor és una de les lectures dramatitzades produïdes pel Temporal alta i protagonitzades per figures destacades de l'escena catalana, com Jordi Buixaderas i Carlos Cuevas. L'última lectura, abans de Cartes d'Amor, és la que van interpretar la Catedral de Girona Pere Arquilluer i Josep Maria Fonelleres amb el títol Fe, fidelitat i saviesa, amb textos de Modest Prats.
I encara a Girona, tret de sortida del tercer aniversari de la creació de Calonge, poble de llibres. Al municipi hi ha 7 llibreries, 6 al nucli antic i una a Sant Antoni. Són llibreries de diverses temàtiques, i aquest cap de setmana i el que ve s'hi poden trobar activitats per tots els públics. Girona, Laia Claret.
Fa 3 anys que les llibreries de temàtiques diferents es van instal·lar al casc antic de Calonge, convertint així el municipi en un poble de llibres, el primer estable a tot Catalunya. Ara celebren aquesta efemèride amb el lema Un aniversari de conte. A partir d'avui hi haurà tallers per descobrir contes i treballar-hi, espectacles musicals, també de teatre, exposicions. Per Meritxell Ral, propietària de la llibreria Rals, aquestes dates són clau per la caixa i la notorietat.
Són 2 caps de setmana bons de vendes i de que ara també ser un aparador doncs en tota aquesta zona, doncs que la gent doncs vegi les llibreries i vegi el potencial del poble com a poble cultural.
L'alcalde Jordi Soler considera que l'objectiu del poble de llibres està més que consolidat.
Hem aconseguit les fites que ens havíem proposat. Primer, establir un nexe cultural entre Calonge i la resta de les comarques gironines. Segona, revitalitzar tot el que era el nucli antic de Calonge. I en tercer lloc, el que volíem era dotar d'un caràcter especial que el fes atractiu per la gent que ens visita.
Aquest primer cap de setmana, des d'avui fins diumenge, està encarat al públic familiar i a la literatura infantil i juvenil, i el cap de setmana que ve a contes per adults. A banda, també hi haurà signatures de creadors, com ara Roser Capdevila, Irene Pujades, Marc Artigau o Guillem Terribas.
I tot seguit repassem algunes de les novetats discogràfiques d'aquest divendres amb en Marc Ruiz.
Els nord-americans White Denim publiquen avui 12, un disc que va sumant capes de soul, funky i jazz a una base de rock del sud dels Estats Units. Van fer el disc durant la Covid i, per tant, no van poder reunir-se ni per assajar ni per tocar. Però el disc no és una suma d'individualitat, sinó que conté cançons melòdiques amb una gran riquesa de matisos i una producció excel·lent. Cosmic Waves Volume 1 és el títol del nou disc d'Angel Olsen. És un exercici de creativitat poc habitual, en el qual la cantautora de Missouri ha encarregat cançons originals a 5 artistes diferents i ella mateixa també hi participa, versionant temes que ja existien dels artistes a què ha fet els encàrrecs. A més de voler ajudar a les carreres d'artistes joves i poc coneguts, Angel Olsen assegura que versionar cançons altres li permet aprendre coses noves i explorar noves maneres de pensar i de crear. Publica avui el seu primer disc en directe, Live at the Royal Albert Hall. Recull el concert que hi va fer el 17 d'octubre, acompanyada de la Heritage Orchestra. Són versions simfòniques del seu darrer disc, Radical Optimism, però també alguns dels seus èxits, com Levitating, Dance the Night i Illusion. A més, també inclou la versió de Cold Heart, que va interpretar amb Elton John. I had my back turned, you didn't realize I'm low. Interpol també publica en disc en directe, Live at Third Man Records. El concert el van gravar sobre un disc d'acetat mentre estaven tocant, com es feia als anys 30. L'actuació es va fer en un local de Nashville i el disc conté 8 cançons de bona part de la seva discografia. Antics, The Love to Admire, Interpol, Del Pintor i The Turn on the Bright Lights.
I encara amb música, Los Pecos tornen als escenaris amb una gira l'any 2025. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde? El mític duo dels germans Javier i Pedro José Herrero, que ara tenen 60 i 62 anys, ha anunciat avui concerts en 15 ciutats, 20 anys després de la seva última separació. Amb aquesta gira commemoren els 45 anys del seu debut, quan amb el seu primer disc van vendre més de 300.000 exemplars. La gira començarà el 23 de març a Madrid i acabarà el 26 d'octubre a Barcelona. Les entrades pels concerts de Los Pecos es posaran a la venda el 12 de desembre.
Els esports.
Des d'ara i fins les dues en punt amb la Marta García. Bon dia.
Bon dia, tot a punt per a la 16a jornada de Lliga que s'obriu a partir de les 9 amb el Celta Mallorca i en un dels partits destacats de la jornada és el que se jugarà demà amb Montilivi, Girona-Madrid. Mitchell recupera a Esprilla per a este partit on les baixes són Sigankov i Angel. A més, Solís es dubte per un esquinç al turmell que se va fer en el partit de Copa contra el Logroño. El tècnic té clar què és el que han de millorar en general el seu equip, però sobretot tenint en compte quin és el rival demà. Sentim Mitchell.
Hem de millorar en zona 3, molt, perquè en defensa penso que som un equip que hem rebut molt gols des fora de l'àrea, però per no fer transicions en contra i no estar en aquestes vigilàncies que és difícil contra jugadors com Bellingham, Mbappé, Valverde, que són capaços de córrer amb la pilota 100 metres, hem de finalitzar jugades. I en aquest sentit penso que hem de donar un pas endavant.
El Madrid ve de perdre en Sant Mamés. El tècnic Carlo Ancelotti assegura entendre les crítiques, però també les considera una miqueta massa desorbitades. Afegeix que el seu nivell de preocupació és intermedi al respecte de la situació de l'equip. Està content, diu Ancelotti, per la reincorporació avui als entrenaments de Vinícius, que ha rebaixat a 2 setmanes el temps de baixa per la lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. Però tot i això, el brasiler no s'espera que jugui demà contra el Girona. Este Girona-Madrid se jugarà demà a partir de les 9, abans Betis-Barça a partir d'un 4:45. Per tant, avui pendents també de la llista de convocats blaugrana i la compareixença de Hansi Flick. Un Barça que, per cert, serà l'únic representant català dilluns en el bombo dels 16ens de final de la Copa. Ahir també va caure eliminat l'Olot. Encara en futbol, la Lliga Nord-Americana anunciarà avui el millor jugador de la temporada, on el gran favorit és Leo Messi, el jugador de l'Inter Miami. L'argentí, en una entrevista a Mundo Deportivo, assegura que li agradaria que el Barça tornara a guanyar títols, com en la seva època, i reconeix que troba a faltar l'afició culé. Sobre qui l'ha marcat més en el club, ha anomenat Pep Guardiola per tot el que van aconseguir, diu Messi, i Ronaldinho per la manera com el va rebre. I en futbol serà la 10a jornada de la Lliga, en el Barça té un partit important en el Palau Blaugrana davant el Palma Futsal, de moment a la mitja part empat a un d'este partit, i a partir de 8:15 l'Indústria Santa Coloma visitarà la pista del Manzanares, partit igualat. S'enfronten el 10è, que són els catalans, amb el 9è. Víctor Pérez és jugador de l'equip Sant Colomenc.
Sí, bueno, yo creo que este partido es muy importante para volver a recuperar sensaciones. Igualmente llevamos muy buenas semanas, aunque hayamos perdido, hemos hecho muy buenos partidos, se ha competido muy bien, hemos generado y bueno, con ganas de volver a competir y sumar los 3 puntos allí en Manzanares.
Més coses que han passat este matí, els entrenaments de Fórmula 1. En el circuit de Yas Marina han deixat Charles Leclerc com a pilot més ràpid, però el de Ferrari ha tingut una sanció amb la pèrdua de 10 posicions en la graella d'eixida per haver canviat la bateria del seu monoplaça. El pilot monegasc de Ferrari se disputa el subcampionat amb Lando Norris de McLaren. Ara mateix el britànic l'avantatge en 8 punts. En este gran premi també està en joc el Mundial de Constructors, que precisament se disputa en McLaren, líder amb 21 punts més que Ferrari. La jornada de competicions europees ahir deixa una victòria del Barça en l'Eurolliga a domicili, 86-88, davant del Maccabi Tel Aviv, amb remuntada inclosa. En parla el tècnic blaugrana Joan Peñarroya.
Ja agafant una distància al final de la mitja part, i el primer minut del tercer quart és fatídic, amb un parcial de 9-0... que ens complica molt les coses, però hem d'estar orgullosos, perquè l'equip, quan pitjor ho teníem, i després de tot el que portem i de tot el que està patint l'equip, pues, ha confiat.
Això deixa el Barça setè en la classificació que lidera el París Bàsquetbol. El Madrid és 13è. Ahir va perdre, nova derrota blanca davant el Fenerbahçe en esta ocasió per 70-82. En la Champions d'handbol, victòria del Barça, 38-30 davant el Zagreb de Croàcia, que és el cuer de la competició. Els blaugranes són líders i tenen a tocar la classificació per a quarts. I en la Champions, però d'hoquei patins en este cas, victòries dels dos equips catalans que van jugar ahir. Noia 4, Porto 2, el Noia és el líder de grup, i el Reus Deportiu va superar 1-4 a domicili el Sant Omer francès i se situa segon de la classificació. Per cert, este cap de setmana es disputa la desena jornada de l'Hockey Lliga i destaca sobretot el derbi entre el Voltregà i el Vic, que se juga demà a les 8 de la vesprada. I més coses, tenint en compte l'agenda esportiva del dia, esta vesprada, a partir de les 7 hora d'ací, començarà a disputar-se el descens masculí de la Copa del Món d'esquí alpí en Beaver Creek, als Estats Units.